El gall del monestir.
Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt per a la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir, amb l'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Casas, bon dia.
Bon dia.
I avui la col·laboració especial del Jordi Mulgó.
Bon dia.
Més que res perquè un dels temes que analitzarem, ja sabeu, us ho podeu imaginar, és l'1 de maig, la celebració d'ahir. Pont per a molts, dia de manifestació i reivindicació per uns quants. No massa. No? No massa gent a les manifestacions.
Home, jo vaig anar a Barcelona i no hi havia menys gent que l'any passat. Per
no? Vols dir?
Jo crec que, bueno, jo soc, home, no soc gaire bo per comptar i és difícil comptar. I tampoc ho puc deixar en mans de la Guàrdia Urbana tal i qual, perquè hi ha unes discrepàncies que... No sé. A veure, és una visió molt subjectiva, no?
Però és veritat que les imatges no donaven la sensació de menys, no?
Menys gent que l'any passat, no. El passa és que és veritat que, a veure... quan tens 3 dies de festa, no? I bon temps i tal, pues, encara que faci 4 dies hagués sigut la Setmana Santa, i a més els mestres s'ho munten també, que n'hi afegeixen un altre, i ara són 3, són 4, però clar, tot convida a fotre el camp, no?
Camp a la boira una mica, no? Tot i que potser per la proximitat amb Setmana Santa tampoc ha marxat tanta gent. Sí, ahir Sant Cugat era ple, ahir.
Ahir era ple, Sant Cugat.
Ahir, a la plaça del Monestir al matí, i al carrer Santa Maria, Valldoreig, a tota l'eix aquest, estava ple de gent al matí, eh? I el dia abans, al Passeig Gaudí, també, clar que són llocs que conviden a passejar, eh? També és veritat.
Però hi havia gent. I tampoc saps si és festa laborable, perquè a Barcelona estan quasi totes les botigues obertes. No sé. Era dia de botigues obertes, ahir, o què? Perquè llavors, a Barcelona...
Ahir, festiu.
Bueno, Barcelona...
No, en principi l'1 de maig és un dia que no es pot obrir,
però
no,
Barcelona,
perquè és el dia del treball i
però
és
després de la manifestació
no és d'aquells diumenges.
Ja, però a vegades ja no saps on és la frontera.
Sí, però és que era dilluns.
Jo em vaig quedar a fer el vermut allà amb una sèrie de gent i vam estar per la zona del barri de Sant Cugat, per allà, no? Darrere del mar, per allà, bueno, a l'esquerra de la Via Laietana, per entendre's.
Sí.
Princesa amunt. Ostres, tu, allò, hi havia botigues obertes i semblava que... Pues,
perquè
semblava
que potser la zona turística no sé si tenen una ordenança especial, no?
No ho sé, però...
No ho sé, ara ho desconec.
Bueno, també és veritat que potser és una zona que hi ha moltes botigues
aquelles
de 24 hores, que es diu ara. Hi ha molta botiga aquella de 24 hores i tal. Clar, entre la vidilla, vaja, et dona la impressió...
No, a Barcelona, jo tinc la impressió quan baixo un diumenge, un dia de festa...
Que no hi ha gaire...
Que sempre és obert.
Sí.
Sí que segurament que el Corte Inglés el trobaràs tancat, no sé què.
I la sabateria és igual també, però hi ha molta cosa oberta.
Però que hi ha molta cosa oberta.
Doncs anem a veure aquestes reivindicacions i anem a analitzar una mica el panorama del mercat laboral com està, quina és la situació dels treballadors, que ahir en aquestes diferents manifestacions que es van produir al territori doncs reclamaven... augment dels salaris, és a dir, una recuperació, ja que tant se n'ha parlat de la recuperació econòmica i es veu que hi ha gent que ja comença a obtenir part dels seus beneficis, doncs la reclamació és que els beneficis també arribin als treballadors. Però a banda d'això, a banda de recuperació salarial, també recuperació de drets laborals que s'han perdut. Tot això amb motiu d'aquesta llarga crisi que encara avui hi ha molta gent que està patint.
Sí. Bueno, a veure, l'altre dia deien són els números del pressupost, no? Allò que presenten a Europa el govern espanyol, que han de presentar una perspectiva de 3 o 4 anys vista, deien que el 2020, a final del 2020, ens tornaríem a situar a la població activa del 2007. Haurem perdut 13 anys. Així, la població activa que tenia el conjunt espanyol el 2007, que eren 20 milions, em sembla, uns 20 milions de treballadors, es tornarà a recuperar a finals del 2020. O sigui, vol dir que haurem perdut 13 anys. Tot i això, estarem 3 punts per sobre de la taxa d'atur. Recuperarem en números absoluts els mateixos treballadors que teníem fa 13 anys, però estarem 3 punts per sobre de la taxa d'atur. Vull dir que són 13 anys perduts. I això haurà deixat, o està deixant, evidentment, un desert laboral amb drets i amb condicions laborals, no? Precarietat, que treball temporal a lloc indefinit, treball parcial a aquells que els hi ha de treballar durant tot el dia, i això és tremendo. Jo crec que dintre les dificultats que tenen, que són immenses els sindicats per intentar resoldre una mica o endreçar una mica el tema, jo crec que cada cop hi ha més consciència de que després d'estar tants anys resistint sí. i parant el cop, cal una certa ofensiva de dir, bueno, ara ja el que toca sí. recuperar drets, i això que diuen, que s'està recuperant econòmicament, que no és que la seva, molta gent a la seva quotidianitat ho noti, sinó que són unes xifres macroeconòmiques, bueno, pues que això es noti en els salaris, no? Perquè una part d'aquesta suposada recuperació, pues no, que s'ha salari, ja no parlem de 0,5%, sinó parlem de 1,5%.
Bueno, sembla molt fiable que portem 3 anys, no? I sembla contrastable, inclús amb dades, que portem 3 anys.
Amb dades macroeconòmiques.
Sí, però bueno, que les empreses, en les seves comptes d'explotació, poden...
Això, sobretot els bancs.
També, també.
Home, perdona, sí, l'altre sí, dia sí. sortia, perdona, sí, 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 sí. Sabadell, CaixaBank, no? És la Caixa, CaixaBank.
La Caixa és CaixaBank.
Jo ja em perdo, que acaben de desaparèixer les caixes, ja m'he perdut. Clar, totes deien, cuidado amb la llei hipotecària, la teva, que no es perjudiqui de tota la teva llei hipotecària. De... Ara, resultats del primer trimestre, 500 milions a CaixaBank, 350 al Banc de Sabadell. Bueno, sí, sí, perdona.
No, no, anava amb la línia del que deies tu. Que és cert, no? Aquesta, bueno, que les empreses estan notant, i no de fa 4 dies ja, sinó que ara ja portem potser una trajectòria que es va consolidar en aquests darrers 3 anys, això no s'ha traduït a l'hora dels sous dels treballadors, no? I que hi ha moltíssima gent que encara segueix cobrant al voltant dels 1.000 euros, i molts joves que no hi arriben.
Perdona, els que cobren 1.000 euros, castanyoles, eh?
Bueno, però sí. Són treballadors pobres. O sigui, els que cobren 1.000 euros són treballadors pobres, perquè amb el preu de la vivenda, amb el
requeriment de... Havia un estudi que deia fa un
any... Com poden arribar a final de mes, no?
Havia un estudi que deia fa un any, era de fa un any o fa dos, el 12% dels treballadors catalans. Treballadors que treballen es consideren pobres.
És que per
això no
s'havia
passat mai.
Clar, això no pot
treballadors ser. Treballadors
que treballen. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Avui el treball, avui sí, el treball sí, sí. ja no és garantia d'una vida digna.
Exacte.
Pot ser pobre. Perdona.
Per tant, s'ha de reivindicar. Jo crec que el que ha anat... El que passa que a vegades tens la impressió que l'1 de maig és, i ara el Jordi s'enfadarà, però no vull que s'enfadi,
si
perquè
no
va amb ell, però, i tampoc podem jutjar ara els líders sindicals, que són relativament nous, fa poc que hi són tant un com l'altre, però que es crida molt l'1 de maig i després la resta de l'any tampoc sents que aquestes reivindicacions estiguin allà, no?
Bueno, perquè estaven, a veure...
Perquè deuen estar, suposo, més...
Saps què passa? Del sindicalisme, i això passa en totes les activitats, també del Parlament, allò que parlàvem de... que es coneix el Parlament, els plens parlamentaris, no es coneix el treball de les comissions. El sindicalisme es coneixen les grans coses, però el dia a dia és on fas la feina per transformar la teva realitat i defensar els teus drets i els teus llocs de treball i les teves condicions de treball, és el dia a dia.
Doncs ara tenen feina, perquè han de fer...
El comitè d'empresa, les comissions... I això no es nota, això no se'n parla, perdona.
Han de fer possible que, doncs, que aquesta bonança econòmica que es nota només a determinats nivells empresarials, sobretot, i de resultats
financers,
doncs es traslladi a la ciutadania, a la gent que treballem, no? I a la gent que treballa i que està, doncs, en aquestes empreses, que moltes d'elles tenen aquests beneficis, però que no ho han traduït en les nòmines dels seus treballadors.
Aquí.
I sobretot també pensant en la gent jove. Tenim potser una de les generacions joves més ben preparada, més formada, més aquí a fora, ara, de tota manera, i no només a nivell acadèmic.
Sí,
sinó...
estan a fora, sí.
Sí, però n'hi ha que tornen també a nivell acadèmic, no només a nivell acadèmic, parlo a nivells, doncs, que, bueno, potser l'experiència no la tenen perquè potser no han tingut l'oportunitat encara.
No la tenen.
Però és
no
igual, l'experiència s'agafa treballant.
Exacte.
Per tant, aquests joves no pot ser que no arribin ni als 1.000 euros, molts d'ells, això clama al cel, no?
Te'n recordes quan fa uns anys?
Jo ho veig a casa, això també.
És mileurista,
sí,
que era.
Sí, sí.
Ara... Els mileuristes dintre del jovent és la pera.
Sí,
és que
sí,
això
sí.
Ho dèiem l'any 2006-2007, això dels mileuristes.
Quan estaven en plena cresta.
Exacte,
quan estaven en plena cresta. Ah, mileurista.
I ara ni s'hi arriba, no?
Jo el 1 de maig el vaig viure a Lleida. A Lleida...
Ahir vas estar a Lleida?
Sí. Bueno, la manifestació, per fer-vos una ressenya, va ser com cada any. Vull dir, sí, sí, sí. En allà, clar, la indústria té un pes específic, potser una mica menys que aquí, no? Però, de totes maneres, els sous estan més de 100 euros per sota de l'àrea metropolitana.
Si el passa aquí també el nivell de vida és molt més car, eh?
Sí,
sí.
Molt més.
Però
s'hauria de veure en termes reals, perquè clar, aquí quan et fots amb temes d'habitatge, comparat amb Lleida, clar...
la gent estava, la gent sí. estava que se sortia.
Ah, és
que,
molt, això,
escolteu, a Lleida, ens, no sé, parlant en allà, paguen 400, 450, 500 euros de lloguer. Si és que a vegades, treballant tots els dies, poden arribar a 890, 900, 950, i dius, bueno, si tu pagues 450, de què menges després? És a dir, hi ha zones d'aquest país que estan pitjor, eh? Ja estan pitjor, eh? I jo trobo a faltar aquí, a part de que tot és just, de que demanem doncs, l'augment de sous, equipaments, històries d'aquestes que són certes i les necessitem ja, és que ningú reclama als bancs, que són els que més diners estan guanyant, el que els hi vam deixar, perquè el banc dolent que vam crear els hi va deixar els diners. Quan els pensen tornar? És a dir, m'està molt bé que guanyin 500 milions d'euros cada 3 mesos. Quan se'n tornem en el banc dolent que els hi va donar el doble? Això també és una manera de pujar els sous, és a dir, de baixar les deutes. Per tant, repercutir els impostos serien més nets, ens arribarien més diners per fer coses. Tot això no se'n parla.
Sí, per exemple, en aquests moments, jo reconec la meva ignorància, sé que s'han tornat uns quants i tal, però no sabem ningú, no ens ha fet un balanç de tots aquells diners que van als bancs i que va significar un augment del deute públic, evidentment, sí, quan s'han recuperat, no ho sabem.
I
no,
que va...
Algun dia ho voldrà explicar. Ja sé que alguns eren formes d'accions que després recuperes. Jo no sé, perquè a nivell tècnic t'hi perds. Exacte. Algú ho ha d'explicar un dia, escolti.
Sí, sí, perquè això va repercutir les butxaques de tot, de la ciutadania.
D'aquells no sé quants milers
no?
de milions que van als bancs, s'han
sí.
recuperat tants, tal, això ho hauríem de saber algun dia.
No? Però algú haurà de reclamar també que es donin explicacions.
Sí,
no?
sí, home, clar. Sí, no, no, sí, sí, sí.
Aquí es barreja una miqueta el que és laboral o sindical i el que és polític. Però, bueno, és que nosaltres, al final, la repercussió indirecta dels impostos també ens fa que els sous siguin més importants o menys importants, depenent de lo que nosaltres rebem.
No, no, després ja, després...
Estem patint per totes bandes.
Després hi ha altre tema, encara que al final recuperi el gruix d'aquests diners,
sí.
a 5, 6, 7 anys, vista no sé, a curt i a mitjà termini va generar un augment del deute públic,
exacte.
Va generar uns interessos que això es paga amb els pressupostos de l'Estat. I
que
i el que
pagues
de deute, el que pagues de deute no pots fer polítiques socials.
Clar. I això va anar en detriment això de les polítiques socials.
El capital ho pots recuperar, però aquests interessos que se t'han menjat una part del pressupost, això tu menges. I, bueno, algun dia haurem de saber.
Haurem de fer comptes.
D'aquí 2 o 3 anys, o quan s'arriba l'any 20, que ja haurem recuperat el nivell d'ocupació de l'any 7, s'haurà de dir, bueno, i ara, en temes financers, com va acabar tot
no
això?
No se'n recordarà
quan
ningú.
Quan
arribi
el 2020
passa.
Ja...
El problema és que no, tots
ja
plegats
ja
tenim memòria històrica.
Ah,
a veure, amb l'habitatge passa igual, ara ja estem igual. Ja amb una espècie d'altra bombolla.
A mi
m'han trucat ja 2 vegades, estic canviant de dir, m'han trucat 2 vegades per si em vull vendre el pis. Sí, a Sant Cugat hi ha més demanda que oferta en aquests moments. A mi m'han parat a l'escala de casa a veure si volia vendre o llogar el pis i m'han tocat el mòbil, que no sé com va aconseguir el meu mòbil, a veure si em volia vendre el pis. O sigui, ja estem tornant a una altra espècie de bombolla. Però que, com que no aprenem, bueno, tornem a estar les mateixes, d'aquí 4 dies, tornem a estar les mateixes.
Tant els dos Jordis, anava a dir tant els Jordis, els dos Jordis en sabeu de la lluita sindical, esteu o heu estat implicats. El paper dels sindicats avui dia, ja sabem que els temps han canviat, però el poder real que tenen els sindicats per lluitar i per defensar els treballadors davant de la patronal, el veieu efectiu? Té poder realment o té tot el poder que necessitaria?
No, tot el poder no el té, evidentment, el poder el té els diners, tu. Home, els sindicats tenen un repte i tenen dificultats immenses. Eh? A vegades se'ls exigeix que portin més solucions o facin del que poden. Al cap, els sindicats la força que tenen és la capacitat de mobilització en un determinat moment de la gent i que també la gent s'hi adhereixi o s'hi afili, no? Perquè, clar, a vegades hi ha molta crítica als sindicats i, clar, però si no ens afiliem... A veure, aquí hi ha un problema estructural que jo l'he viscut i que després s'agreuja, que és que els sindicats o comitès d'empresa... A veure, diferenciem el que és sindicats amb els seus afiliats, amb els seus pressupostos, amb la seva estructura, amb els seus gastos, i després el que són delegats de personal o comitès d'empresa. Tu... En aquest país hem creat una estructura, jo veia una empresa, i sobretot una empresa gran com la que jo vaig treballar, és que el comitè d'empresa negociava un conveni que afavoria a tothom, perquè havies de ser sindicat. Uh-huh. Però el comitè i el delegat ja et negocia un conveni, unes condicions, que estiguis un afiliat, t'afecten i et beneficien, no tens la necessitat d'allà. Altres països, si no estàs sindicat, no, el conveni no se t'aplica. Llavors ha creat una debilitat estructural als sindicats. Això hi ha altres explicacions. I després ha vingut la crisi, el desànim de la gent, que bueno, valora que els poders reals estan en un altre lloc i que la teva capacitat per millorar les condicions, quan diguin la teva és els sindicats, no existeix, l'impacte de l'atur que ha significat a l'estructura i les finances dels sindicats, tot això els ha debilitat. Jo crec que, jo pel que segueixo, del que jo conec i el que segueixo pagant la nòmina, la quota, i segueixo estar afiliats, hi ha un esforç de reorganització, de discutir permanent i tal, però és que la realitat canvia molt de pressa.
És massa.
I els centres de decisió estan tan lluny que jo vaig ser membre del comitè europeu de Delphi, vale? Que érem de 10 o 12 països diferents. A veure, fer una política sindical a nivell europeu efectiva és complicadíssim, perquè les cultures sindicals són molt diferents.
Sí.
És més, et diré més, el problema no era el problema Delphi amb els seus competidors, que també, no?, que s'estaven jugant. El problema era entre les mateixes plantes de la mateixa empresa. O sigui, jo he viscut una subhasta entre plantes de la mateixa Delphi, de França, Anglaterra i aquí a Catalunya, i la Sant Cuat, per veure qui s'enduia el nou producte. Entre plantes de la mateixa empresa. Llavors, hi ha un enfrontament sindical entre plantes, perquè, clar, cada sindicat vol que el producte es quedi a la seva planta perquè es mantingui els llocs de treball i millorar també les condicions de treball. Vull dir que és complicadíssim. És la solidaritat entre treballadors, el fer una política sindical efectiva que es noti al dia a dia, és... Bueno, si la política està com està i tot és tan difícil, imagina't el món del treball. I després les transformacions que es viuen en el món del treball, internet, la gent que treballa a casa, el pes del sector serveis, que hi ha una manca d'atracció sindical, i a més el tipus de feina és molt diferent, no?
És
molt complicat. És molt complicat.
Jo el que veig...
I no dic que no es cometin errors per la societat, però és molt complicat, eh?
Sí. Jo el que veig és que el poder sindical... se n'ha perdut molt.
Molt, per
però veritat. Compte, perquè la patronal, el que entenem per patronal, COE i totes aquestes coses, també n'han perdut moltíssim, perquè aquesta gent baixa el cap o aixeca el cap depenent de lo que puguin dir els poders econòmics, vull dir, econòmics, financers. Vull dir, aleshores, és clar, entre que el poder baixa una mica, l'acomodació una miqueta dels treballadors que no són prou actius en aquest aspecte, és que queda tot molt, molt supeditat a la banda financera.
Jo crec que hi ha un desagís ciutadà, i això repercuteix en tot, tant en la política com en la vida sindical, de dir, clar, és que allò que ens toca fer els sindicats, allò que ens toca fer els partits, les institucions, no té una incidència en la meva vida real.
Exacte.
Perquè els grans poders estan més amunt, que són els que decideixen la nostra quotidianitat. I això deslegitima l'acció sindical i l'acció política. Jo crec que això existeix.
Exacte.
Ara, les eleccions franceses, no? Vull dir que són les eleccions de presidència francesa, però allò que s'està discutint és la capacitat de decisió que té França respecte a Europa.
Exactament.
Per simplificar.
En exacte. Estan en aquest punt, em sembla, justament.
Diguem-ne, amb discursos diferents. Ara, per exemple, llegia, perdó, és que anem de rodes apriats aquí, que el Macron ha fet un gir, el Macron, que... igual que li va passar a la Clinton en el seu moment, es veia com el representant de l'establishment, del diner a França i de les polítiques de la Unió Europea enfront d'aquest discurs xenòfob i, en teoria, anti-establishment de Le Pen, en teoria, ja diu que ara ha fet un gir. Ara el Macron ja ha fet un gir i ja fa una crítica més punyent a la Unió Europea, per evitar el Frexit, que es diu ara la sortida de França, i tal. Bueno, perquè se n'estan donant compte... que, clar, totes les dinàmiques polítiques locals van al mateix sentit, no? Diu, escolti, però si allà hi ha uns senyors que estan decidint i ens estan fent la vida impossible, no?
No, i si ens fixem una miqueta, totes aquestes tres branques, el problema dels poders financers, el problema dels sindicats, els problemes de les patronals, juntem-ho amb el problema europeu i veurem on tenim la crisi. La crisi no la tenim aquí, eh? Aquí, allà, a França, a Bèlgica,
arreu,
a Holanda, la tenim a tot arreu.
Arreu.
Com se'n surt d'això des de la meva perspectiva? Més Europa?
Sí, sí.
Més a Europa,
evidentment.
Perquè si no, no ens en sortirem.
Més a Europa diferent.
Exacte. Més a Europa amb uns altres paràmetres.
No digues sí. Alguna, Àngels, que ens estàs dient.
No, us estic escoltant, perquè...
Els sindicalistes. Està escoltant els sindicalistes.
Home, ha anat molt de sindicalistes fins ara i jo no he tingut aquesta experiència sindical.
Ah, no, que per ser sindicalista s'ha de treballar, és veritat.
Exacte. Oh. I
de treballar no, me n'he fet un
perdoneu,
tip.
Perdoneu, i parlant de treballar, abans parlàvem de la reivindicació que... Bueno, que es feia en aquestes manifestacions d'ahir. Parlàvem de recuperar doncs, els salaris,
no? Sí, salaris sí, sí.
I recuperar també drets, però i la taxa d'atur? La taxa d'atur, ara parlant de treballar...
Ho ha dit el Jordi. Eh? El Jordi ho ha dit.
Hòstia, no quan estarem... Catalunya estem al 16, no? Si no m'equivoco.
Sí, més o menys.
A part de
sí.
La memòria sí. I el conjunt d'Espanya el 18 i pico.
Sí.
I a l'any 2020
les previsions estarem... són, jo ho he dit abans, a finals del 20, tornar amb el mateix número de treballadors que hi havia, però no la mateixa taxa d'atur. Estaríem 3 punts per sobre. En lloc d'un 8 i pico, un 11 i pico. Imagina't, haurem perdut 13 anys pel camí.
Sí,
tot
sí.
Una generació... Aquesta, ara que els diuen milanistes o com se'ls diuen?
O sigui, ara milauristes.
Nom... No,
ara li han canviat.
Ara hi ha un nom que ve de l'anglès, milenials o, sí, sí, sí. O centenials, no sé què, que uns són els que tenen entre... Com va això? Entre 20 i
pico. Els barems no sé com
no, els... un entre els de 18 i 20 i pico i els de 20 i pico i 30 i pico, no sé. Hi ha una definició que són aquests que han viscut aquests 30 anys que els hi ha fotut la vida laboral en l'aire.
Sí, de
milenians les... i centenians, no sé com sí, els diuen. Sí, sí. Bueno, coses d'aquestes que inventen.
Sí, sí. No, jo, sí. Jo...
Més de títol de pel·lícula que no una altra cosa.
No, la Vanguardia, per exemple,
el despiste ahir, general que portem tots plegats. Portem un despiste que no hi ha manera.
Uh-huh.
Vull dir, no som conscients. Jo recordo la crisi del petroli, que ja és molt antiga.
Érem uns nens nosaltres.
Exacte. Els holandesos van dir...
Jo veus d'aquesta no me'n recordo.
No, 75, 76, 74.
Jo era molt joveneta, sí. Era adolescent, preadolescent en aquella època.
Jo ja treballava, ja, eh?
I jo també. Va ser la hòstia, vaig entrar bé al mercat, em vaig entrar en plena crisi, però jo recordo que els holandesos ja van dir que ells havien perdut en aquells temps, sí. Havien perdut una generació que no treballaria mai, i quan deien això era, no sempre seran les mateixes persones, sinó que tenim una generació que s'anirà tornant en els seus llocs de treball, i així es va passar,
no.
Ara ens està passant igual, eh? Ara ens està passant.
No, passa que...
I s'ajuntaran, perquè nosaltres som de la del petroli i ja estem en el final, o sigui, encara hi som.
No, passa que és que, a més, tot va tan ràpid. És a dir, clar, si no tens temps de processar, no tens temps de processar la
que
realitat,
que va.
Perquè tot va tan ràpid. Però, clar, s'ajunta el tema de la crisi, s'ajunta el tema de la transformació tecnològica, no? Tota la revolució d'internet, tota la robotització, l'automobil... Per tant, dius, l'interrogant és quin és el futur del treball.
Oi, que les màquines paguen impostos.
Bueno, sí, sí, però el futur del treball amb hores, amb remuneració, amb drets, amb la importància que té el treball fins a la data, perquè un se senti útil i formant part d'una col·lectivitat, no? No hi ha cosa més.
No, i per altra
I
banda,
tot això l'entrada dels robots.
Les màquines a pagar impostos.
Vivim més anys amb més bones condicions, exacte. Per tant, la etapa laboral fins i tot es pot allargar, perquè avui dia una persona 65 anys
sí,
no és
si
el mateix que fa uns anys.
Per això dic
que és una contradicció també tremenda, que per altra banda tens generacions de joves esperants superben preparats i tens una generació de gent amb experiència i també doncs, més o menys preparada, perquè també la gent ha de ser conscient que al llarg...
L'experiència prepara, clar.
Exacte, i formada... I clar, com tu menges això, perquè aquesta gent que ara entra, que jubila tan jove, fins i tot gent que jubila amb 50 i pocs anys, no?
Sí.
N'hi ha molts
sí, bueno, de diferents sectors, exacte. Bancs.
Què passa? Sí, sí. Com aquesta gent que encara té unes expectatives de vida de com a mínim 30 anys més, tirant curs, si no més, com es manté, no?
Jo crec que en part la cosa es manté, perquè clar, el tema de la mentalitat i tu com et situes al món i com el veus és molt important, i com el llegeix allà la gent de 25, 30, 35 no té res a veure com el llegíem nosaltres fa 30 anys, no? Però clar, com que també s'ha imposat aquesta cultura de l'immediatès, de l'online, del diria carpe die, qui dia passa any empeny, i quan nosaltres tenim una perspectiva, quan entrem una empresa d'estar-hi tota la vida, tal i qual, ara el jovent ja n'ha après que tot és provisional, tot és temporal, i que, ostres, si tinc una feina 3 mesos ja és la pera. És que, clar, és que ja s'ha assumit com, sí, no? Sí, com sí, algú...
Sí. La societat líquida,
també t'ajuda, no? a resistir i a passar, perquè sí. imagina tu sí, quina sí. frustració si tu neixis amb la mentalitat que sí. si no tens una feina com a mínim de 20 anys és un desastre, no? Bueno, doncs ja els joves ja tenen assumit. Ai, tots tenim, tots coneixem nebots o fills i tal i qual, que amb tant i pico quasi 40 anys, que una feina fixa durant anys no l'han tingut mai.
No.
Mai! Mm-hmm. I estem parlant de gent amb una o dues carreres, 3 idiomes i tal. I ara no
màsters i postgraus.
Ara ja les coses han canviat tant que res no és per sempre.
No.
Ni la feina és per tota la vida, ni el matrimoni és per tota la vida, ni la casa fins i tot.
El que no té una formació més o menys sòlida i polivalent, ho té negre. Sí. Negre. Ara, la formació no és garantia de que tinguis una bona feina. Ara, com no la tinguis,
no la trobes.
Ja no hi tens accés. Sí, sí. Com no la tinguis, ja no hi tens accés.
El que no domini sí. alguns idiomes, no tingui una formació polivalent, amb tecnologies i tal, igual, que és més o menys el meu cas, poc poquet, 60 i pico, ja, més igual, no? Però clar, jo ara seria un analfabet, jo ara, tu. Sí. Amb la meva formació, si ara tingués 25 anys i que tingués que buscar treball, hòstia, em donaven treball, vaja, ni de...
Jordi, això ens va passar en els anys 80. Els anys 80, quan van aparèixer els primers IBMs de color verd... És la primera vegada que jo vaig dir soc analfabet. No sé, és que... què? Sí.
No, però vull dir, perquè veiem que jo vaig entrar a l'empresa amb 15 anys i tenia el batxillerat elemental, no? Llavors era elemental i tal.
Sí, superior elemental.
El batxillerat elemental amb 15 anys sí. l'empresa, vostè a les oficines, No tenia ni idea jo de ser màquina, no? Però clar, la mitjana era d'analfabetisme funcional, la gent que havia al taller, sobretot. No, ara amb això, que seria l'ESO...
Sí.
No, ara series una...
Ara jo, vostè, No, vostè, canviar la Coca-Cola a les màquines... I no vull ser pejoratiu,
No.
Ara la feina que pot...
ho ha fet bé, sí, el Jordi, okay. parlant de les Coca-Coles.
Perquè entrem...
Què passa
amb l'escola? Entrem a l'impost de les begudes ensucrades. Ho vam aprovar la setmana passada al Parlament.
Bueno, home, tu canvies no de tema sempre sí. que vols, Jordi.
Què passa sempre ens fan fotos aquí?
Perquè a la pàgina
home,
web...
Perquè vegin lo guapo que estàs.
Vull treure un tema...
A la pàgina web...
Abans que se'ns vagi el temps, vull treure un tema que és d'ordre municipal.
Quin?
Que ho llegia abans al diari de Terrassa i que qüestiona el tema de l'autonomia municipal. És el tema aquest, no sé si ho heu assabentat, de la disposició aquesta addicional del projecte de pressupostos de l'Estat. No sé si t'ho heu
conegut. No.
Impedeix que es pugui subrogar el personal d'una empresa de servei. O sigui, està pensat per impossibilitar els processos de reflexió que podien acabar concretant-se amb alguna cosa de municipalització de l'aigua.
Ah.
És a dir, hi ha una exposició que diu vostè, un servei municipal de l'aigua, per exemple, no es pot subrogar la plantilla. Si tu municipalitzes l'aigua, en el cas nostre, et subrogues la plantilla de quina és l'empresa que Saur?
Sorea.
Ara, hi ha una llei que suposo que s'aprovarà, una llei addicional del pressupost de l'Estat que això ho impedeix. Per tant, aquells municipis que estan fent, com el de Terrassa, per dir-ho, que estan fent un procés de municipalització de l'aigua, els hi posa un hàndicap de pebrots perquè no pots subrogar la plantilla, el que vol dir que deixaries la plantilla al carrer. I, a més, no et subrogues una plantilla que té una experiència i que et pot ajudar a que la gestió vagi bé.
Exacte.
O sigui, està pensat específicament per impossibilitar aquests processos, el qual... La part de la càrrega ideològica que té és un atac a l'autonomia municipal, no? Vull dir, fins ara no hi ha hagut cap problema. Jo recordo quan es convergeix a Sant Cuat, es va subrogar la plantilla, i altres casos tenim a Sant Cuat.
Bueno, és un atac més,
això és molt habitual.
Cada any en fan un.
Que tu canviïs d'empresa concessionària i se subroguis la plantilla.
I tant.
Pues ara això...
Les neteges.
Bueno, pues ara això hi ha una disposició addicional dels pressupostos, que si s'aprova, que suposo que s'aprovarà amb el vot del PNB, perquè aquest és un altre tema, pues això no es podrà fer.
Va lligant els temes.
Però és que ahir em va dir, em vaig trobar un senyor, qui era un senyor que em vaig trobar? Bueno, de Sant Cuat, que coneix un que treballava per ACBA, suposo. I havia rebut ordres d'encapçalar tota una estratègia per impedir processos d'emancipació de l'aigua. Vull dir que hi ha hagut un lobby de pressió que ha sigut el que ha aconseguit que s'introdueixi.
Però està pensant només per això, per el tema de
l'aigua? Bueno, no, afectarà totes les concessions i tal, però el que té la prova està posada amb els processos d'emancipació de l'aigua.
Els serveis de neteja, que tenien l'obligació, es passaven les empreses.
No, això serà un problema.
Però el personal passava
això serà, no, 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 això si s'aprova serà un problema de pebrots, eh?
Sí. Sí, sí.
I és un torpede a la línia de flotació dels municipis. I jo crec que vulnera la seva autonomia municipal.
Però fixa't que s'hauria de veure des de fa uns anys...
S'hauria de veure fins a quin punt això respecta la llei de règim local i tal, eh?
No, suposo que això deu estar a les entitats municipalistes i hi deuen estar a sobre. Però ja fa uns anys que això, des dels pressupostos generals, des d'on sigui, l'Estat va... Minvant l'autonomia municipal, eh? Recordem l'Arsal, recordem, anem fent i tot va sumant i arribarà un moment que la decisió de moltes coses no la tindrà el propi Ajuntament,
però,
sinó...
Sí, sí, però aquí efectivament, el resultat és una minva d'autonomia municipal, això és discutible, sí. Però al darrere el que hi ha són uns interessos econòmics
també,
i unes pressions perquè l'Estat legisli favorablement a unes empreses que no vol que els hi toquin.
Claríssimament.
Perquè,
sí.
El pes econòmic
que tenen,
empreses,
brutal.
Perquè, aigua, autopistes, construcció, no sé, hi ha tots uns holdings.
Residus.
Poca broma,
sí, sí,
eh?
Sí, poca broma. Sí, estic d'acord amb tu.
No estem davant d'una empresa que gestiona...
Tot el servei municipal.
Sí. I que en grans ciutats això són concessions, bueno,
milionàries. I si tens 15 municipis...
És que són manteniments. Tens 15 municipis
de l'àrea metropolitana, poca broma.
Poca broma.
I al final, una altra vegada, els de sempre. Els treballadors són els que sortiran...
Bueno, no, això és el que impedirà, perquè no, l'Ajuntament no deixarà una plantilla... Aquí tens dos efectes. Un, encarir allò, perquè tu pots dir, bueno, vale, de totes maneres encarir la plantilla, però allò perd l'antiguitat, perquè vol dir que aleshores la baixa l'has de tornar a contractar, i després, clar, si no ho fas... a part que els deixes a l'atur, no agafes l'experiència que aquella té.
Se suposa que això recorrerà i bueno, no ho sé, jo no n'estic al cas, ara ho has dit.
Bueno, jo el dia de Terrassa ja deia
que... És una alarma forta,
no, sí, sí, això va sortir fa tres dies, ja ho he memoritzat perquè a la portada del dia de Terrassa ho deia que qui defensa que és anticonstitucional, suposo que això donarà litigis, però clar, poden tardar 3 o 4 anys en resoldre's. I en el mentrestant, no sé què passarà.
Mentrestant, esperem que no s'hagi d'aplicar.
Molt bé, tornem a la Coca-Cola, la del Donald Trump, que sabeu que es va demanar posar un botó en el despatx Oval.
Un botó de què?
Un botó per, només apretant aquell botó, ja saben que li han de portar una Coca-Cola.
Hòstia puta.
Imagina't.
Però si jo pensava que...
És ara, cert, no sabem si allà s'apliquen els impostos de...
És cert, ho llegeix.
De les begudes en sopar que ja agrada.
No, del Trump ho crec.
Segur.
Estats Units són més de Pepsi, no? Per això,
que... bueno, aquí la batalla aquesta és...
Què passa?
Està servida de fa temps.
L'impost sobre les begudes ensucrades.
No, m'agradaria que em fessi una lectura de com veieu aquest nou impost de les begudes ensucrades, que el govern també s'està plantejant de
fer-ho a la brioxeria industrial.
Sí, i el menjar preparat.
Sí.
Bueno, no... No diuen que...
Es parla d'un canvi de cultura.
No diuen que el sucre va malament i que la bolleria porta colesterol, pues bé,
i tantes coses dolentes, no? I això, de fet, és comparable a la llei del tabac. En una altra escala, però bé, l'origen també ve d'aquí. Quan es va fer la llei antitabac, semblava que havia de caure el món, havia de caure el món a sobre, no? Perquè, a passar de fumar tot arreu, fins i tot a la consulta dels metges, els propis...
El metge t'estava tenent i estava fumant.
Els anys el col·lectiu mèdic era el que més fumava.
Més fumaven.
Sí. Poca broma.
S'ha passat a que si veus algú que encén un cigarret, fins i tot a vegades et diria que fins i tot al carrer, encara que el carrer potser és menys d'allò, però... com fa mal als ulls perquè ha passat a ser una cosa doncs no habitual i molt menys en espais tancats com era abans, no? Fins i tot els ferrocarrils es fumaven en els vagons dels fumadors, no? Els vagons aquells que entraves i havies de tallar l'aire amb un ganivet.
I el Parlament.
Sí, a tot arreu.
Però quan la fotografia intenta com d'estat és el carrillo fumar el
cigarret, sí, no? Sí, exactament.
O dins d'una botiga.
Bueno, jo crec que la línia és aquesta la mateixa, no? De dir, ara, cap a les begudes ensucrades, està demostrat que són nocives, molt nocives per la salut, que això, al cap amb els anys, no només per un tema d'obesitat, sinó per moltes altres malalties, porta uns comportaments sanitaris de les persones doncs, molt dolents, doncs, apliquem-hi un impost de manera que no siguin tan barates, no? Per entendre's que no siguin tan fàcils d'adquirir, sinó que un s'ho pensi un parell de vegades.
El que passa és que no només està pensat pel consumidor, també està pensat per obligar les empreses a rebaixar aquestes quantitats de sucre.
És el doble efecte, de dir, substituir, doncs, bueno, ja hi ha productes que ho estan fent, no? De substituir, doncs, per exemple, el sucre per l'estèvia, bueno, en fi, sí que és veritat que també hi ha substituts d'aquests que es veu que són més dolents que el sucre, no?
Sí, bueno,
no és el cas de l'estèvia, que sembla ser, doncs, una planta, és diferent. També és veritat que amb això del sucre hi ha molta llegenda, perquè ara hi ha hagut tota la campanya en contra del sucre blanc, que és dolent i que ho és molt, i substituït pel sucre moreno,
sí.
Quan s'està descobrint ara que encara
està tintat,
que és el sucre blanc tintat, amb la qual cosa és pitjor perquè porta un colorant de que el sucre de canya és molt diferent d'aquest sucre que et trobes en les cafeteries.
Sucre de canya i a més integral.
El sucre de canya és espès, tu el pots comprar en les botigues així més especialitzades, doncs no sé, aquí s'han quedat en 3 o 4 llocs, perquè jo a casa en som consumidors i el compro, però és un sucre espès, és un sucre que no té res a veure amb aquest sucre
que és refinat.
Blanc tintat, és que es veu claríssimament que és un sucre blanc blanc tintat.
El que heu de fer no és utilitzar sucre, jo no utilitzo sucre, jo.
No, jo a casa sucre tampoc, blanc, de fa molts anys ja.
Porta glucosa i d'aigua, però jo sucre no.
De totes maneres, us en faríeu creus? Si us fixeu quan aneu a comprar, de tot el que porta sucre, és que hi ha molts productes que potser ens sorprendríem de veure...
És com el gluten, quasi tot porta gluten també.
Ara que diem això d'impost sobre un producte que es tractaria de dosificar-lo i no menjar-ne tant, és una manera de fer-ho, allò que dèiem, les situacions que són contradictòries, no? Per exemple, el tabac també era d'aquesta línia, però, per exemple, l'alcohol, clar, però aquí estem davant allò que dèiem dels lobbies i tocar determinats interessos. En aquest país el tema del vital, clar, és fonamental, no?, la bossiga belluga, però, per exemple, l'alcohol, comprat amb el resta de països europeus, i afortunadament per aquells que ens agrada el vital, l'impost és molt petit, eh?
Sí, bueno, però el vi no és a veure, el vi en moderació.
Hi ha corrents que estan en contra.
L'alcohol en termes mèdics i gent fotuda i gasto...
L'alcoholisme, que és diferent. Perquè una copa de vi per dinar no fa mal a ningú, al contrari.
I una cullereta de sucre cada setmana tampoc, tot és un plat de...
Si és cada setmana...
I un cigarro cada mes tampoc, tot és un plat de...
Tota la seva justa mida no fa mal.
Però clar, a veure, l'alcohol, per exemple, aquí està molt poc penalitzat en termes d'impostos. Mira, a França el vi automàticament és el doble, un vi de la mateixa qualitat, però de dalt. I una altra cosa que m'agradaria que el cruixessin a impostos i tal és el joc, per exemple.
Sí,
Però a mi sembla, ja sé que canvio tema, absolutament impúdic la publicitat que fot per la tele del joc.
Sí. Online.
No només per la tele.
El joc online.
Online. A mi també. A mi
jugadors també. De primera dient, és que m'he hecho millorar. Cabrón, tota
no,
gent.
No.
I
davant de qualsevol anunci amb una tauleta. Jo també.
Em sembla
impunit. Estic amb tu, Jordi.
I com pot ser que hagin prohibit la perquè no es fa publicitat d'alcohol,
No.
Això sí, no es fa publicitat d'alcohol a tele.
Ni de tabac.
I
per què no es
comença
del joc? Sí.
És que no hi ha addictes al joc.
I tant.
L'addicció al joc ha arruïnat a molta gent.
Molta.
I sobretot si pots jugar des de casa.
Sí. Ara que t'ho posen tan fàcil.
L'addicció al tabac és dolent. Res de publicitat del tabac. L'addicció a la beguda és lenta. Beguda alcohòlica. Res de publicitat. I el joc.
Sí.
És impúdic, a mi em sembla absolutament
Estic amb tu.
Impresentable.
L'altre dia em fixava a la tauleta treballant, buscava amb un... buscava diferents
internet,
webs perquè necessitava informació i tot un plegat, això. I clar, això... per exemple, els nanos que tot el dia estan, els joves, tot el dia estan enganxats, doncs sigui el mòbil, sigui les tauletes, sigui on sigui.
Va picotejant,
va sortint.
Sí.
De manera que, esclar, això estic segura que en uns anys hi haurà una patologia de jove enganxat amb aquestes apostes, amb aquests que són a vegades és que en un cas m'ho vaig voler mirar bé perquè va sonar, inclús vaig pensar això potser hauríem de plantejar amb alguna figura legal perquè fos, no fos tan fàcil, no? Per 5 euros 5 euros, que això sí que ho tenen a l'abast a vegades els joves. Que
bueno, i a més la primera jugada te la regalen.
Sí. Et regalen 50 o 10 euros per començar a jugar. Sí,
et creen aquesta, clar, i llavors això...
I tu saps ho fas des de casa?
Mare meva.
Això és tremendo.
Mare meva.
Això és tremendo. Mare abans, meva. Mira, les màquines del millor havies d'anar al bar.
Sí.
I almenys havia... Però ara des de casa,
sí.
Enganxar-se és facilíssim. I
des de casa 24 hores al dia, 365 sí, sí, sí. dies l'any, sí, sí. clar, si ho poses
és
així...
És absolutament impúdic.
Jo també estic completament mirar... d'acord. I ho pensava fa pocs dies, això.
Les màquines dels bars han baixat la facturació, segur. Un, bueno,
ara tampoc no hi ha tantes màquines als bars.
No, no va haver una època precisament. Que va haver una època, igual que els bingos, no? Va haver una època que va fer un boom. Però clar, ara si resulta que pots jugar des de casa...
Des de casa.
Per què? Compte.
No, no, bastant més fàcil.
És tremendo, és tremendo.
Mira, els últims 5 minuts els podem dedicar a valorar els 100 anys de Donald Trump.
100 anys, no.
Ai, els 100 anys o els 100 dies. Aquesta dia jo pensant.
Ja m'agradaria jo que tingués 100 anys.
Aquesta dia jo pensant.
No durarà tant, eh? No, no. Ja mal que 100 anys duri.
No, que no sigui centenari.
Bueno, vale, és bueno.
Els primers 100 dies. Primers 100 dies de Donald Trump a la Casa Blanca.
És el que han dit els mitjans i tal, sí. No, el tio no ha fet res del que va...
Prometre fer.
Jo recordo quan va sortir
quatre
Trump,
cops de feina.
Però vau escoltar les declaracions quan va compareixer per parlar dels primers 100 dies, dient, no, home, no. Jo m'esperava, sí, imaginava que això sí, era feina,
això,
no?
Això
però a mi m'agradava més la... La meva vida bueno, d'abans, la meva feina,
aquí,
no?
Per una banda, ja ho parlàvem quan va d'allò, a veure, ara, què farà el que li deixarà fent de tot el que vulguis?
Exacte.
S'ha donat compte que el mur és infinançable, se n'ha d'acord que carregar-se el Obamacare, o sigui, el sistema
sí. Obamacare,
és
sí.
Més greu del que sembla, perquè fins i tot part del seu partit no hi està d'acord. S'ha d'acord que fotre's amb Xina, pues, ojo, que deixar el tractat de lliure comerç, no sé què, pues, se n'ha d'acord de que...
Bueno, no pot fer el que li doni la gana com a casa
ara,
seva, no?
Però després també és curiós, no? El que ell venia com el seu principal actiu era que era un outsider de la política, era un home que venia dels negocis i que no estava emmerdat políticament i que era fresc i tal, i ara diu, ui, és que això és més complicat que és tot el cul.
Exacte.
Què pensaves, eh? És que clar, és que...
El gros sembla això, no? Aquest comentari. El gros jo vaig pensar, perquè no ho sabies, això.
No t'imaginaves.
Que fossis tan inculte que no et podies imaginar això, que quan et poses en un lloc d'aquests...
Demostra que és un imbècil integral.
Sí, sí, sí. Demostra que és pitjor del que ens pensem.
Continuo, o sigui, me preocupa molt, igual que el botó de la Coca-Cola,
sí.
L'altre també hi és al costat.
Ah, l'altre, sí, que no s'equivoqui.
Estic esperant que algú li hagi desendollat sense dir-ho.
Espero, eh?
Aquests dies, seguint a la Cèlia Cernades, una periodista sí. D'aquesta casa, sí. Que està
exacte.
Fent...
Està a fent, ara, no?
Està Washington per treballant per Catalunya Ràdio, és la corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, sí. I clar, tens la sort de seguir tot això des d'una veu com molt amiga, perquè hi ha moments que dius, ai, sembla que encara
sembla
digui...
Sembla que està dalt.
A Ràdio Sant Cugat,
sembla
oi?
Que encara sigui aquí, sí.
Doncs, clar, ha seguit tant bueno, ha seguit també ara està, em sembla que ahir estava a Miami amb la visita del vicepresident Junqueras allà, no? Però fa bueno, ha fet gràcia el relat seu dels 100 dies de Trump, que dius, res de lo que...
I a veure, això sembla ser que s'està convertint en una component de la política cada cop més important, no? Sobretot des dels populismes ultranacionistes, xenòfobs, i, no? Que tenen la immigració a punt de mira, i l'estat, en teoria, que és un establishment total, el Trump que fa gràcia,
total.
No? Que,
sí, sí,
que faci
sí.
Més cura estintable, un tio que s'ha gràcies al sistema s'ha forrat el tio i tal i qual. No, pues, aquest
és el no establishment.
Ara he perdut el fil, has perdut el fil, deixeu-ho córrer.
Bueno,
no, no. Això de les promeses, exacte, de les promeses no calibrades,
exacte.
I que al final cap tampoc no les compleixes, i per tant no quan es contrasta si les ho compleixen o no, ja han passat els 4 anys, no?
Vull dir
que, però que, bueno, que és evident que...
Jo no sé si els aguantarà els 4 anys, eh? És que jo no ho veig.
Home, aquest pas, a lo millor fins i tot llança la tovallola abans que ningú el faci fora.
Home, amb 100 anys, a més a criatura que té de crisi amb el seu, el que havia de ser el principal,
amb 100 anys. anys, tu també.
S'ha fet tan etern, se li ha fet tan etern que diu...
Em sentia secret el que ha de crisi, aquest el Bannon, que era el principal assessor, sí. Ja s'ha barallat, perquè ha fotut el seu gent, que també té pebrots.
Sí, sí, no? Aquí passés això que passa allà en el clan familiar, i estaríem tots al carrer, no?
Bueno, seria un escàndol més, per menys
hem fet...
I està pendent tot el tema de les implicacions de Rússia...
Ah, clar, i els altres, sí.
S'està pendent, i després de les interferències amb els negocis privats de la seva filla, sí, tal. Sí. Tot això està por ahí durant voltes, eh? Cuidao, que qualsevol dia pot esclatar. Sí,
doncs la bola s'anirà fent grossa i grossa, sí, a mesura que vagin passant els dies, sí, 100 dies més.
O sigui, sí, mira, per manera, sí, el xiste fàcil...
Molt ràpid, que arribem a les notícies.
Que el tram és un trampós.
Exacte.
Ja sé que el xiste és fàcil.
Senyors, no, gràcies, bon dimarts i bona setmana.
Adéu-siau. Gràcies, adéu.